Aquesta és una història que només pots viure al circuit. 24, 25 i 26 de maig. Gran premi Monster Energy de MotoGP al circuit de Barcelona, Catalunya. Compra ja les teves entrades a circuit.cat. Viu-ho!
Vinga, va, són les 6 del matí, bon dia, Catalunya. Vinga, va, veu terra, que és dimecres. Dimecres 12 de juliol del 2023. Comencem el dimecres en temperatures disparades, o sigui, surts de casa i et ve una bafarada de cop. A la costa i al prelitoral, a aquesta hora, els valors passen dels 25 graus, 25, a les 6 del matí. A la resta estan per sobre dels 20. S'espera de nou un dia de calor, però no serà tan bèstia com la d'ahir, tot plegat amb sol i pols africana i amb alguna tempesta de tarda. Més enllà del temps, Alberto Núñez Feijóo surt beneficiat del cara a cara. Ja a les primeres enquestes que recullen l'efecte del debat, el PP puja a costa del PSOE. Depenent del sondeig, la distància entre el PP i el PSOE creix entre 4 i 6 escons, a diferència del Mundo, que no observa canvis en la tendència i apunta que si aprofitaria dels efectes del cara a cara són els partits absents, és a dir, Sumar i Vox. L'Espanyol va més enllà i assegura que un 5% dels votants de Pedro Sánchez i un 9% dels de Santiago Abascal es passaran a Núñez Feijóo a votar-lo arran del debat. Mentrestant, divisió entre les víctimes d'ETA per l'ús que el PP i Vox estan fent de la frase que te vote chapote per retreure el candidat socialista als pactes amb Bildu. Les últimes hores, un centenar de víctimes properes al PP han defensat la frase i han rebatut el comunicat que va impulsar hores abans pel col·lectiu de víctimes del terrorisme i la Fundació Fernando Buesa, en què demanaven a la dreta que deixés d'utilitzar el nom de l'assassí. Això el dia que parlarem de la decisió de la regidoria de Cultura de l'Ajuntament de Borriana, Castelló, en mans de Vox, de prohibir revistes com el Cavall Fort, l'Enderroc o el Temps a la Biblioteca Municipal. Tot això perquè, segons el regidor, fomenten el separatisme. Així estem, eh? Xavier Melero, Isabel García Pagán, Ramon Rovira, aquest matí a la tertúlia del Món a RAC1. Amb ells també comentarem la notícia que publica el Món.cat. La BPA, la banca privada d'Andorra, demana 140 milions d'euros al Banc d'Espanya pels perjudicis causats pel tancament del Banco Madrid. Els propietaris del banc asseguren que van ser víctimes de l'operació Catalunya perquè es van negar a facilitar dades dels líders independentistes a les clavegueres de l'Estat. Tien Riba és qui li tocarà avui trepitjar l'ull de poll. Als esports, Joan Laporta diu que el Barça té millor equip que el Madrid. Ho diu un seguit d'entrevistes avui a Mundo Deportivo, a l'Esport i l'Esportiu. El president del Barça admet que li queden 3 posicions per reforçar i que Vitor Roque no arribarà com molt aviat fins al gener. Això el dia que vam saber que la justícia acusa Carlo Ancelotti d'haver defraudat 400.000 euros en els seus drets d'imatge, segons publica el Mundo. I a les 11 aquest matí aquí al Món a RAC1, un clàssic d'aquestes dates perquè cada estiu estrena pel·lícula i cada estiu l'hem de fer perquè és una qüestió ja de pell, que Santiago Segura, divendres passat va arribar als cinemes Vacaciones de Verano, una comèdia que ell ja mateix va explicar aquí al Món a RAC1 l'any passat que estava rodant al costat de Leo Harlem. Explica la història de dos amics, pares divorciats, que treballen d'animadors infantils en un hotel de luxe. I també parlarem aquest matí amb l'Andreu Buenafuente, que a la tardor estrenarà programa a la Televisió de Catalunya. Es diu Vosaltres Mateixos i seran converses d'ell amb gent anònima. Per això ara està buscant gent amb vivències curioses, amb històries singulars, per parlar-hi i entrevistar-les. Avui ens explicarà ben bé què és el que vol fer i a qui necessita. I amb el Ramon Bartolí i el diàleg, com sempre, al migdia. Són les 6 i 3 minuts, benvinguts al món.
El món a RAC1, amb Jordi Basté.
Un cop d'ull a la matinada. Sant Martí, bon dia.
Bon dia.
Mònica Usart, bon dia.
Bon dia.
Albert Pedrol, bon dia.
Bon dia.
Aviam, em deixes començar un moment, Nil, amb la Mònica, perquè és que quan he vist que per sobre dels 25 graus a la costa i algunes zones del prelitoral, sí. És que és una bajanada, és que és una bestiesa.
Sí, tenim temperatures molt altes, 26 graus ara mateix a Barcelona, hi ha 27 graus a Tarragona, hi ha 26 graus també a Amposta i a Castellbisbal, tenim 25 graus a Roses, n'hi ha 24 a Lleida, 23 a Girona, 20 a Vic i 19 a Puigcerdà. Fixeu-vos que pràcticament tot el país està per sobre dels 20 graus, només alguns punts del Pirineu estan lleugerament per sota i fins i tot alguns punts, com deies, de la costa i del prelitoral per sobre dels 25 graus. Per tant, hem tingut una nit tòrrida en aquests sectors. Temperatures que en principi haurien de començar a baixar els propers dies i les nits seran càlides, però no tant com aquesta última. I ahir, doncs, van tocar sostre els termòmetres, no vam tenir cap rècord, però sí que es van arribar als 41 graus a Lleida i també a Artesa de Segre i a Organyà, o 40 graus a Oliana, Tremp i Alcarràs. Va fer molta calor, però sense arribar a superar aquests 43,8 que comentàvem ahir d'Alcarràs, que és el rècord absolut. Avui baixen les temperatures, aquest migdia entre 3 i 5 graus més baixes a les comarques de Ponent i l'interior de les comarques de Girona. No es notarà tant la baixada a la línia de la costa, on continuarà aquest ambient xafogós. Amb força núvols ara mateix a la costa i al prelitoral, que han mantingut també aquestes temperatures més altes, i durant tota la jornada amb sol i amb aquesta pols africana que mantindrà el cel més enterbolit. I a la tarda, algun xàfec acompanyat de fang cap al Ripollès, la Garrotxa i també Osona. I els propers dies, demà i divendres, baixa la temperatura. Demà es notarà sobretot a les comarques del nord, divendres més aviat a l'extrem sud del país, i després torna a pujar la temperatura al cap de setmana. Pujarà entre 4 i 5 graus, per tant s'intensificarà de nou aquesta calor, però sense esperar cap rècord de temperatura màxima. I pel que fa a la pluja, de moment pinta que tant aquesta tarda com demà alguns xàfecs al voltant del que dèiem Ripollès, Garrotxa, Osona, demà també cap al Gironès i Pla de l'Estany, i després divendres i el cap de setmana farà sol i sense pluja.
Pues mira.
Pues ara.
Ja està, ja hem passat el pitjor.
Sí, però després al cap de setmana torna a pujar una mica la temperatura. Tant no, però sí que podríem dir que respirarem millor entre demà i divendres, i després al cap de setmana torna a pujar i podríem tornar a fregar aquests 40 cap a les comarques de Ponent, però sense esperar cap
rècord. No veus allà, que més
només capenyà... aquests xàfecs de tarda avui demà entre Girona i nord de Barcelona, però després no. Potser a partir del 20 de juliol hi podria haver més moviment, però fins llavors pinta bastanta calma.
Bueno. Escolta'm, tenim diverses coses aquesta nit i matinada, Daniel.
Sí, comencem de fet amb el que podrien ser les primeres conseqüències del cara a cara de dilluns entre Pedro Sánchez i Alberto Núñez Feijóo, perquè aquest matí tota la premsa espanyola fa sondejos, els coneguts com a trackings diaris, per saber l'evolució de les perspectives de vot, i la majoria apunten que aquest debat torna a allunyar el PSOE una mica del PP. Qui posa dades més exactes és l'Espanyol. Aquest digital assegura que un 5% dels possibles votants de Sánchez i un 9% dels de Abascal tenen la intenció de votar Feijóo després del debat electoral. Com a resultat, els sondejos d'avui, de mitjana, els socialistes perden un parell d'escons en intenció de vot i els populars en guanyen més o menys, això, un parell també. Pel que fa a la resta, no hi ha variacions, llevat d'una petita pujada de sumar. Aquestes són les tendències sobre els resultats concrets. Cada enquesta en vaticina uns de molt diferents, en tots guanya el PP, però les diferències són molt grans. El País apunta a victòria dels populars moderada, sense majoria tampoc per les dretes, 127 escons per Feijóo, 113 per Sánchez, per tant una diferència que seria de 14 diputats. En canvi, l'ABC dona l'absoluta al PP i Vox i diu que Feijóo s'imposaria 153 diputats a 109 pel PSOE, per tant més de 40. En tot cas, les últimes enquestes venen a reforçar les percepcions que les últimes hores ha tingut cada partit després del cara a cara. El PP està exultant després del debat i Feijóo reivindica com el gran guanyador.
¿Para qué, señor Sánchez, tiene usted 800 asesores en la Moncloa? ¿Por qué realmente llevaba usted 4 días dedicados a preparar el debate si total para lo que ha hecho lo preparaba usted en 14 minutos?
Això sí, Feijóo recorda als seus que queda molta campanya, que la feina s'ha de rematar perquè la gent encara no ha votat. En canvi, el PSOE, Pedro Sánchez, retreu a Feijóo que basés tot el cara a cara en mentides i que recorrés a ETA de manera constant.
¿Enfrente qué tuvimos? Bueno, pues tuvimos a un señor Feijóo que ante la absoluta ausencia de proyecto político y de programa, pues lo que hizo fue, bueno, pues plantear una montaña de mentiras.
I com que les perspectives no són bones pels socialistes, aquests canviaran la campanya. El més urgent que reaparegui Sánchez en aquesta campanya, recordem que és a Lituània. per la reunió de l'OTAN. A Vox, a Santiago Abascal no veu gens clar poder entrar a la Moncloa de Barcet del PP després justament del debat, perquè creuen que Feijó no és de fiar amb la proposta que va fer de deixar governar la llista més votada, és a dir, d'acord entre els dos grans partits espanyols, PSOE i PP, i des de Sumar, Yolanda Díaz critica el cara a cara perquè, diu, va ser ple de soroll i va emplaçar el debat que hi ha la setmana que ve, recordem-ho, de Yolanda Díaz contraposant idees amb Pedro Sánchez i amb Abascal. El PP, Feijó, no hi serà, recordem que rebutja fer un debat només amb els quatre grans partits d'abast estatal.
Val. És indiscutible que una mica en parlàvem, que és que malament va preparar el debat el cara a cara Pedro Sánchez. Que malament el va preparar. És clar, perquè és que hi havia coses que les podies rebatre quan es presenta, quan Núñez Feijó presenta, escolta, firmi aquí, i si guanya vostè jo li dono suport, si guanyo jo vostè em dona suport. Bueno, perfecte, llavors, i farem un annex aquí sota que digui que totes les comunitats autònomes on ha pactat vostè amb Vox es desfaran automàticament. Però això ningú no ho va preparar. O sigui, ningú no va preparar una resposta com aquesta? O sigui, ningú dels múltiples assessors que té el president del govern d'Espanya va preparar una resposta com aquesta? És que, esclar, ni... I després una altra cosa, que és el tema de la naturalitat i de la credibilitat, que, com sempre dic, és la clau de la vida. Quan treuen que per mi és brutíssim el nom de Miguel Ángel Blanco, que a més ho fa d'una manera... Hoy hace 25, mañana va a ser 26 años de que le pusieron la cabeza, le dispararon la cabeza, y usted, y el otro, pero ¿dónde está? ¿Tú paras aquest debat? ¿El paras? Oiga, ¿qué me está preguntando? Perdón, un momento. ¿De qué me está acusando? ¿De qué me está acusando usted a mí? Clar, llavors agafes tu el mànec del poder d'aquest cara a cara. I la sensació que hi va haver-hi és que se'l va menjar amb patates. Menja en alguns moments puntuals, els primers 20 minuts és una allisada. En fi, de fet, Esquerra a Catalunya diu sense embuts que qui va guanyar el debat va ser Núñez Feijó.
Sí, Gabriel Rufián creu que Sánchez va estar lent, va estar dispers i no va tancar la porta tampoc aquest pacte que justament plantejava el PP d'assignar-lo entre els dos grans partits espanyols. El cap de llista d'Esquerra li ofereix una alternativa a Sánchez, demana que esculli entre Vox i Catalunya. La resta de partits lamenten que Sánchez i Feijó parlessin de Catalunya només de rasquitllada. Ho deien la candidata de Junts, Míriam Nogueres, la de la CUP, Mireia Veí, i el del PDeCAT, Roger Montañola, creuen que demostren així, PSOE i PP, que no tenen propostes pel país.
Aquesta persecució i aquesta obsessió malaltissa que tenen cap al president Puigdemont i també cap a Catalunya és una més.
El debat va ser un desastre, que no s'entenia res, que era una batalla de galls, que només feien que tallar-se l'un a l'altre, que no hi va haver cap proposta interessant.
Que va perdre Catalunya. Catalunya només va sortir per electoralisme, en el cas del senyor Feijó, per retrocedir l'any 2017.
I Junts, que justament vol basar aquests propers dies la campanya, insistia en aquesta suposada falta de propostes dels partits estatals.
Tot això en una campanya marcada també pels familiars de les víctimes d'ETA, que exigeixen al PP i a Vox que deixin de fer servir la frase que te vote chapote.
És una frase que fan servir per recriminar a Sánchez la política d'acostament dels presos d'ETA al País Basc i també els acords entre el PSOE i l'Esquerra Abertzale. Aquesta setmana us explicàvem que Consuelo Ordóñez, germana d'una de les víctimes a qui va matar aquest integrant d'ETA, havia tingut una enganxada amb un senador del PP per fer servir aquest lema. Ara, en un comunicat a banda de la família Ordóñez, moltes altres víctimes del terrorisme s'han sumat a demanar que les deixin en pau durant la campanya, que deixin de banalitzar el terrorisme, de fer-lo servir per guanyar vots.
I tot això, mentre continuen les conseqüències dels acords del PP amb Vox. Aquest matí us explicarem com els acords han arribat a l'extrem de voler censurar el País Valencià la revista infantil Cavall Fort o el setmanari El Temps.
Sí, és el que ha passat a la ciutat de Borriana, a la rodalia de Castelló. Populars i ultras han ordenat que es retirin de la biblioteca municipal de la ciutat totes les revistes que tinguin en català, i això inclou, per exemple, revistes culturals o infantils, com és Cavall Fort. El regidor de Cultura de Vox diu que no continuaran promovent el separatisme català amb els diners dels borrianencs. Aquest és l'argument. De fet, dissabte, ell mateix es va presentar personalment a la biblioteca per confiscar les revistes, però els tècnics li van dir que presentés un ordre per escrit. Segons ha pogut saber RAC1, l'Ajuntament de Borriana té algunes subscripcions vigents amb revistes fetes a Catalunya fins al maig del 2024. Aquest matí en parlarem al món a RAC1.
Efectivament. És terrible, això. És terrible. És terrible. De debò, això em sembla... És el Cavall Fort, és una revista infantil amb la qual molts vam créixer de petits. Molts vam créixer de petits. Que a més no té cap maldat. La voluntat només de trinxar la llengua. De que això del català, que és que hi ha una gent que no ens pot ni veure. És que és així, però és igual que d'on sigueu. Si sigueu independentistes, si no sou independentistes, si no us sentiu catalans... És que és igual. És que què pots parlar amb aquesta gent? O sigui, avui hauria de sortir el senyor Ignacio Garriga de Vox dient, escolti'm, aquest senyor no ens representa. Aquesta localitat no ens representa, però com que... És increïble. És tan bèstia. És tan bèstia. O sigui, és que ni la música es pot sentir en català, ni la vida social ni política es pot viure en català, i el que és pitjor, ni la vida infantil la deixen viure en català. Res. És molt bèstia. És molt bèstia. Què més tenim?
Doncs que l'Audiència Nacional estudia una demanda que els propietaris de la banca privada d'Andorra han interposat contra el Banc d'Espanya. Segons explica el Món.cat, li reclamen més de 141 milions d'euros pel tancament de Banco Madrid, la filial espanyola del Banc Andorrà, fa 8 anys. Recordem que aquesta entitat va ser víctima de l'Operació Catalunya, ja que la policia patriòtica hauria pressionat els seus dirigents per obtenir informació compromesa dels líders independentistes. De si tenien comptes oberts, asseguren que els van obligar a tancar després d'una nota desfavorable del Departament del Tresor dels Estats Units contra la BPA, una nota que va durar poc temps perquè el Tresor nord-americà la va retirar poc després i, a més, quan l'entitat complia tots els requisits.
I a tot això... Més coses, la Guàrdia Civil i el jutjat del Vendrell investiguen la identitat i l'origen del cadàver d'aquell infant trobat ahir, com parlàvem aquí al Món RAC1, en una platja de Roda de Barà, al Tarragonès.
Sí, el cos el van trobar a primera hora del matí, tal com avançava el diari de Tarragona. El servei de neteja de les platges va ser qui va donar l'avís. Alguns testimonis però apunten que és possible que fes 24 hores més que fos damunt la sorra, però que ningú no va fer cas pensant-se que era un ninot. Ahir, per cert, nova mort per ofegament, a prop, també al Tarragonès, una dona de 80 anys va perdre la vida a la platja llarga de Salou. És l'onzena víctima mortal des del 15 de juny a les platges.
11 morts des del 15 de juny, O sigui, 11 morts, per molt bèstia això, aquesta dada, aquesta és d'un Nil. Del 15 de juny, per tant...
I al cap de setmana vam tenir 4.
Sí. Per tant, estem parlant que en menys d'un mes hi ha hagut 11 morts per ofegament a les platges catalanes. Ja? És un número terrible. Per cert que tenim una altra dada, que és que la Fiscalia demana 5 anys de presó al pare Gabriel, un monjo de Montserrat, que presumptament va abusar d'un menor.
Sí, també reclama que tant el religiós com l'abadia compensin econòmicament a la víctima. Per la seva banda, l'acusació popular eleva fins a 6 anys la petició de pena. Els detalls els publica aquest matí el periòdico. Tot plegat hauria passat el 2019. El sacerdot hauria abusat del jove de 17 anys durant 2 nits seguides després d'emborratxar-lo. El presumpte agressor, en canvi, diu que la relació va ser consentida.
Més coses, Pedrol. Joan Laporta diu que a hores d'ara el Barça té millor equip que el Real Madrid i que amb alguns reforços serà candidat a guanyar la Champions.
Sí, n'ha parlat en un seguit d'entrevistes a Mundo Deportivo, l'Esport i l'Esportiu, on ha deixat clar que Xavi Hernández té la millor plantilla de la Lliga, superant a la que Carlo Ancelotti té al Bernabéu.
No me fijo en el rival porque entiendo que tenemos un equipo muy competitivo y tenemos mejor equipo en estos momentos. E individualmente también, pues con cierta diferencia y mejores individualidades que nuestros rivales.
Això sí, la porta en més, que encara li queden 3 posicions per reforçar. Un lateral dret i 2 migcampistes. Diu que si un d'aquests fos Oriol Romeu al Girona no s'hauria d'empipar i que si aconsegueix aquests 3 reforços el Barça serà candidat a guanyar la Champions.
Yo creo que ya tenemos equipo para ello, pero pienso que si nos reforzamos un poco más podemos ser de esos, ese grupo de equipos que son candidatos a ganar la Champions.
I més enllà d'això, el president del Barça li ha tornat a tocar el crostó a Leo Messi, assegura que amb l'argentí estava tot pactat, encara que ell digui que no, i que va ser el jugador qui es va despenjar a última hora.
Estaba todo el contrato previsto, estaba todo acordado, y nos encontramos que el padre me dijo que mira, Leo ha pasado unas temporadas muy duras en París, ha estado muy presionado y nos hemos decidido por el Inter de Miami porque pensamos que ahí estaremos menos, tendrá menos presión, podrá centrarse en la selección.
A tot això, Messi va dir ahir en una televisió argentina que no es penedia d'haver descartat el Barça per anar als Estats Units.
La portada del Mundo és... No sé, no entenc com es fa aquesta foto, Joan Laporta. Per res, eh? Està molt bé. O sigui, està en una cuina. com és una cuina privilegiada, privilegiada, gastronòmicament privilegiada. Privilegiada. Perquè és les, són els fogons de la Bodega Sepúlveda. Que ens ha fet l'entrevista, que és un restaurant meravellós que hi ha a la ciutat de Barcelona. Doncs bé, sí, sí, com diu la portada, la porta on fire. Són les 5, les 5 no, són les 6 i 19 minuts. Més coses?
Sí, tres apunts més ràpids. Que la justícia ha acusat Carlo Ancelotti d'haver defraudat 400.000 euros dels seus drets d'imatge el 2014. Segons El Mundo, així ho ha conclòs una investigació del jutjat d'instrucció número 35 de Madrid. Pel que llegim, l'entrenador blanc va començar a ocultar els seus ingressos per publicitat a l'inici de la seva primera etapa al Bernabéu. A Montilivi, el Girona ha renovat Borja García fins al 2024 i en tennis, Novak Djokovic ja és a les semifinals de Wimbledon després d'eliminar el rus Andrei Rublev. Avui buscarà la classificació al murcià Carlos Alcaraz, que s'enfronta al danès Runa a partir de les 4 de la tarda.
Per cert, que avui, qui vulgui anar als cinemes, com que hi ha aquesta cosa de que, les, de que la canalla ha deixat el col·le i tal, i un desordre amb això de les estrenes, avui s'estrena la setena entrega de Missió Impossible.
The world is changing. Truth is vanishing.
La protagonitza Tom Cruise, que una vegada més es posa la pell de l'agent Ethan Hunt, l'acompanyen, entre altres, Hayley Atwell i Rebecca Ferguson. I a música, Harry Styles actua aquesta nit a l'Estadi Olímpic Lluís Companys. Gira Love on Tour, que inclou una vuitantena de concerts en una vintena de països. D'altra banda, la millor banda de tribut a Queen del món, els argentins God Save the Queen. Això de, els, això de les bandes tribut. Actuen aquesta nit a les 10 al Festival Nits de Barcelona, als Jardins del Palau de Pedralbes. I al Festival Alma, al Poble Espanyol, a 2:15 de la nit, actua avui Chris Isaac. Gran, eh? Però un gran actua avui a l'Alma. El cantant californià té una trajectòria de més de 3 dècades i és autor de temes com aquest Wicked Game o la Blue Hotel.
El món a RAC 1 amb Jordi Basté.
El diàling. Hola, Bertolí.
Hola, bon dia.
Bon dia.
Què tal, com estem? Anar fent, anar passant dies. Ara hauríem de fer un d'aquells recomptes de... allò, aquella actualització que fem dels espectadors que queden, que sempre ho fèiem cada any, quan quedaven 30, 25, i aquest any no ho hem fet.
No. Això, això se n'encarregava el Pérez, però com que... perquè, però bueno, el Pérez està ja...
Sí, ha traspassat.
Apa!
No, és broma. L'he sentit figurat, ha traspassat a una altra frontera.
Sí, traspassat una paret.
Correcte.
I l'altre ajudant el nen que no es poti més castanyes.
No, sí, ja, ja ho havia explicat la merda bé. S'havia entès perfectament.
Sí, sí, doncs això, sí, sí, sí. Ho has quedat, mira, és que clar, és que també...
Sí, ho sé.
Saps què vull dir?
Sí.
És a dir, a tu et queden menys que a mi...
Clar.
Que els que queden, clar...
Sí, però
que
allò...
et queden més que l'en Alfonso...
T'anava a dir, no compta aquell, però sí que compta.
Com?
No, que sí que compta.
Home, és a dir, amb una data normal ens en quedarien dos.
Sí. Sí.
Val? Després ens van venir i van dir, bueno, farem 5 més, i per tant són...
7.
7. 7. Però alguns tenim, si no comptem lo del diumenge, que s'hauria de comptar.
Sí.
És un programa especial. Sí. Però de despertador, perquè de fet no et despertes per venir a la tarda, no. Quedaran 8.
8.
A mi em queden 8. Sí. Bueno, 8. Potser menys. Perquè jo me'l trec perquè així empat amb vosaltres.
Molt bé. Molt bé, molt bé, pensat.
Ai, una mica de cara de batràcia avui, eh?
Una mica, una mica, una mica.
Poc.
És que ja són... Molta xafogó, ja ho ha dit la
Mònica. Sí, no.
No es descansa
avui...
bé.
Heu descansat bé vosaltres?
No.
No.
Bueno, m'ha costat molt dormir avui. O sigui, m'he pres més melatonina que... Hosti, de bo, no ha sigut tremendo avui.
Ai, senyor. Anem al diàling?
Sí, bueno, la que ha dormit fantàstic ha sigut la Marga avui.
Que bé.
Sí, sí. Quantes hores has dormit, Marga, avui?
Necessitava.
Facin-se amb la mà, com diem, millor que no ho expliquem.
24 hores, quasi.
a fer la volta, a donar la volta al marcador. Va, es va quedar dormida, jo crec que devien ser sobre les 5 de la tarda, s'ha despertat un moment a les 9 per dir que estava viva, i ha continuat al llit fins quina hora? Fins les 4 i mig. Pues vol dir que ha dormit 11 hores i mitja.
Oh, és que la son és sanadora, cura, i ella necessitava aquest efecte. Sí, sí.
Jo el dia que dormi 11 hores i mitja, t'ho juro que vaig nedant d'aquí a Mallorca. Seguides 11 hores i mitja. Bueno, va, què?
Va, anem al diàling. És del Tot Gira de Catalunya Ràdio, que diumenge van fer un concurs d'himnes catalans i aquesta va ser la conversa amb el creador de l'himne del Club Esportiu d'Arenys de Munt.
I l'autor de l'himne, un home avui feliç, d'estar a Catalunya Ràdio.
És la primera vegada.
La primera vegada, eh? Com va ser això de l'himne?
Ens va sortir per anar a fer un torneig a Salselles. Jo portava l'equip de Levins. Perdoneu que tinc el coll una miqueta. Ens va sortir a través de Molina Segovia. I jo vaig pensar, a veure, sortint un dia a la tarda.
Senyor García, una pregunta. A mi m'interessa. Vostè és l'autor de l'himne. Li agrada la nova versió o no?
L'he sentida. Vaig anar al pavelló i tinc aquí el company. Però no em desagrada.
Una dona per bona.
Està bé.
Experiència musical, però de futbol poc, no?
No, i amb aquest temps, Déu-n'hi-do també el que portava relacionat amb ells, pues, fins tot el temps que vaig poder.
Se noto la voz un poco tomada.
Ai. Podríem titular-ho com Afonies d'estiu. És que fa gràcia, no?
Que dolent, això, eh?
Molt.
No tant com la maldat pel Roja.
Hòstia. 5 minuts i 6:45 del matí. Aquesta nit ha actuat el Poble Espanyol de Barcelona, el Festival Alma, un dels grans que ha hagut de fer segon concert perquè ho va vendre tot en poc temps. I té una versió que és una de les millors versions de la història, que diu tantes coses, aquesta cançó. Ai, què? És que no fa falta presentar. És Fito Páez. I la cançó... Pues la cançó... És que... ¿Para qué presentarla? Si es que es historia.
Dejaré mi tierra por ti, dejaré mis campos y me iré lejos de aquí. Cruzaré llorando el jardín y con tus recuerdos partiré lejos de aquí. De día viviré pensando en tu sonrisa, de noche las estrellas acompañarán. Serás como una luz que alumbra en mi camino. Me voy, pero te juro que mañana volveré. Al partir un beso y una flor, un te quiero, una caricia y un adiós. Es ligero equipaje para tan largo viaje. Las penas pesan en el corazón. Más allá del mar habrá un lugar donde el sol cada mañana brille más. Forjarán mi destino las piedras del camino. Lo que nos es querido siempre queda atrás. Buscaré un lugar para ti, donde el cielo se une con el mar, lejos de aquí. Con mis manos y con tu amor, lograré encontrar otra ilusión, lejos de aquí. De día viviré pensando en tu sonrisa, de noche las estrellas me acompañan. Serás como una luz que alumbra en mi camino. Me voy, pero te juro que mañana volveré. Al partir un beso y una flor, un te quiero, una caricia y un adiós. Es ligero equipaje para tan largo viaje. Las penas pesan en el corazón. Más allá del mar habrá un lugar donde el sol cada mañana brille más. Forjarán mi destino las piedras del camino. Lo que nos es querido siempre queda atrás.
Fito Páez, amb aquest Beso i una flor, per despertar un dimecres més, 12 de juliol, les 6 i 28.
El món a RAC 1.
I arribarem a 2 de 7 posant-hi una mica més de música.
Vull perdre ni
Fem una mica d'agenda musical, perquè avui és l'últim concert del Clotilde Fest al Palau Robert de Barcelona, a proposta de RAC 105, i actuen la guanyadora d'Eufòria, Mariona Escoda, que sentim de fons. O també Portobello. Tancament d'aquest festival, que fins ara ha reunit a més de 4.000 persones. De forma gratuïta han pogut gaudir d'artistes, de la música catalana, sobretot centrat en el públic més jove. Avui, per primer cop al certamen, per cert, les persones sordes podran portar una motxilla vibratòria per poder sentir la música. Bon dia i bona hora, en Ponem arribat a 6:45 del matí. Els que us acabeu de llevar, sapigueu que... Agustí Serrat, Albert Pedrol, bon dia.
Bon dia.
Sàpigueu que el cara a cara de dilluns entre Pedro Sánchez i Alberto Núñez Feijo torna a allunyar el PSOE i del PP a les enquestes.
El Espanyol assegura que un 5% dels possibles votants de Sánchez i un 9% dels d'Abascal passaran a votar Feijo després del debat, mentre que els trackings d'altres diaris fan pujar lleugerament el PP i baixar una mica el PSOE, però mantenen igual la resta de partits.
Les enquestes venen a reforçar les percepcions de les últimes hores de cada partit al PP d'entrada, que ja es reivindica com a guanyador d'aquestes eleccions espanyoles.
Feijo però recorda que encara queda molta campanya, mentre Sánchez retreu les mentides al líder popular. Des de Vox creuen que el PP no és de fiar i Sumar critica el soroll del cara a cara. A Catalunya Esquerra admet que Feijó va guanyar el debat i Junts i la CUP lamenten que no hi hagués propostes per Catalunya.
Familiars de les víctimes d'ETA exigeixen al PP i a Vox que deixin de fer servir la frase que te vote chapote.
Diverses associacions demanen que les deixin en pau durant la campanya i que deixin de banalitzar el terrorisme. En canvi, un altre grup de víctimes es va reunir ahir amb el PP de Madrid per donar suport a la proclama.
Més qüestions. El PP i Vox ordenen retirar d'una biblioteca municipal del País Valencià totes les revistes que estiguin en català.
Ha passat a Borriana, la rodalia de Castelló, són les revistes Cavallfort, Enderroc, El Temps, Camacuc i Llengua Nacional. El regidor de Cultura de Vox diu que no vol promoure el separatisme català.
Aquest matí en parlarem en temps de tertúlia aquí al Món a RAC1. Altres qüestions. L'Audiència Nacional estudia una demanda dels propietaris de la banca privada d'Andorra contra el Banc d'Espanya.
Segons el Món.cat, li reclamen més de 141 milions d'euros pel tancament de Banco Madrid, la filial espanyola del Banc Andorrà l'any 2015. Recordem que aquesta entitat va ser víctima de l'operació Catalunya.
La Fiscalia demana 5 anys de presó pel pare Gabriel, un monjo de Montserrat que presumptament va abusar d'un menor.
Segons el periòdico, hauria passat l'any 2019, el sacerdot hauria abusat del jove de 17 anys durant dues nits seguides després d'emborratxar-lo. També demana que compensi econòmicament la víctima.
Això mentre la policia investiga la identitat i l'origen del cadàver d'un infant que van trobar en una platja de Roda de Barà.
El van trobar ahir al matí al servei de neteja, tal com va avançar el diari de Tarragona. Alguns testimonis però apunten que portava hores damunt la sorra, però ningú no en va fer cas pensant que era un nin.
Als esports, Joan Laporta diu que a hores d'ara el Barça té més bona plantilla que el Real Madrid.
Ha parlat amb un de Deportivo a l'Esport i l'Esportiu, on ha afegit que vol reforçar l'equip amb un lateral dret i dos migcampistes, i que si ho aconsegueix l'equip serà candidat a guanyar la Champions. A banda, li ha tocat el crostó a Leo Messi, diu que ja estava tot pactat perquè tornés i que va ser l'argentí qui es va desdir. I la justícia ha acusat Carlo Ancelotti d'haver defraudat 400.000 euros dels seus drets d'imatge quan va començar a entrenar al Real Madrid el 2014, tot plegat, segons publica El Mundo.
Són els titulars d'aquest dimecres 12 de juliol, i afegim també el temps i la mobilitat. Comencem per la previsió meteorològica. Mònica Usart, bon dia.
Bon dia.
Avui comencem el dia amb les temperatures disparades, però això sí, al migdia afluixa la calor.
Sí, hem tingut una nit tropical a pràcticament tot el país i fins i tot tòrrida, amb temperatures per sobre dels 25 graus en punts de la costa o del prelitoral, on ara mateix hi ha força núvols baixos. A mesura que avanci el matí, per això es desfaran i s'espera un matí de sol, de pols africana, i a la tarda algun xàfec acompanyat de fang al voltant del Ripollès, la Garrotxa i també Osona. Aquest migdia, com deies, afluixa aquesta calor, es notarà la baixada de les temperatures, sobretot a les comarques de Ponent i també l'interior de les comarques de Girona, on baixaran entre 3 i 5 graus respecte a les d'ahir. A la resta es mantindran força semblants amb aquest ambient més xafogós, especialment a prop del mar.
Moderació de les temperatures les properes hores, però hem tingut, ho dèiem ara, una nit tropical tòrrida fins i tot. De fet, repassem valors a aquesta hora del matí de temperatures.
Ara mateix, 26 graus a Barcelona, Sant Celoni i Gavà i també Manresa, 25 graus a Canet de Mar i a Cardedeu, 27 graus a Tarragona, 24 a Lleida i 23 a Girona.
I pel que fa a la mobilitat, amb normalitat a aquesta hora el transport públic, segons que informen els operadors, i a les carreteres un parell d'incidències, primeres retencions a les rondes de Barcelona, bàsicament entre 5 i 6 quilòmetres al cinturó litoral, a la B10 entre Sant Adrià de Besòs i Barcelona en sentit al Nus del Llobregat, i un parell més a la B20 d'accés al Nus de la Trinitat a Santa Coloma de Gramenet. Passen 4 minuts de 6:45 del matí.
Hola, sóc l'Alfred Rodríguez Picó i us vull parlar de la humitat. La pluja fa que la humitat afecti greument la vostra casa. Infiltracions, capil·laritat, condensació, salitre... Des de fa més de 50 anys, Murprotec soluciona definitivament els vostres problemes d'humitat. Demaneu el vostre diagnòstic complet i gratuït al 900-102-103. Murprotec 900-102-103. És en Picó qui us ho diu.
Joana, et veig molt rejuvenida.
Ai, nen, el Pep, des que ha anat a Clínica Masculina Europea, torna a estar fet un campió.
Clínica Masculina Europea. Tractem problemes com a disfunció erèctil, l'ejaculació precoç o la manca de desig. 902-21-75-75. La salut sexual en la seva forma més natural. clinica-migmasculina.com.
El Grec Festival de Barcelona 2023 arriba a Paral·lel 62.
Del 10 al 20 de juliol, concerts amb Los Volubles, Luisa Sobral, Lucía Fumero i Rita Pallés, el nou projecte musical de Raúl Refri, ideat pel Grec Festival, Evoé, i l'estrena de Los Juegos Feroces, El Día del Watusi.
Experiències teatrals úniques i fusions musicals avantguardistes.
Grec Festival a Paral·lel 62. Entrades disponibles a p62.cat.
Quants anys fa que dorms en el mateix matalàs?
Sabies que a partir dels 10 anys el teu matalàs pot provocar-te mals d'esquena, nits d'insomni?
Aprofita ara el pla Renove de Son Pura i descobreix un nou descans.
Son Pura, número 1 amb matalassos de molles ensecades segons els consumidors.
Troba el teu Son Pura a les millors botigues especialitzades.
Hola, sóc el Ramon de Gerb i porto a Plus Fresc la tomata de pera, la tomata de branca i el préssic groc.
Sóc el Joan Boix i jo, de la meva finca d'Albesa, porto nectarines, paraguais i préssic vermell.
Sóc el Josep, de l'Horta de Lleida, i jo porto els carabassos a Plus Fresc.
Cada dia, els nostres pagesos arriben a Plus Fresc amb el bo i millor de la seva producció. I en menys de 24 hores, ho tens al teu supermercat Plus Fresc perquè gaudeixis del sabor de la nostra terra. Per això, comprant a Plus Fresc, compres futur per al nostre territori. I tu, què compres? Plus Fresc, el súper que t'estima.
Intel·ligència artificial, qui és el millor fabricant de sofàs?
Fama.
I on puc comprar sofàs Fama?
Fàcil, a Fama Living Barcelona. Soc dins d'un ordinador, però conec Fama Living Barcelona. Ara sé que en un sofà seu.
Fama Living Barcelona, avinguda Diagonal 329, carrer Montaner 293, carrer Mallorca 156 i famalivingbarcelona.com.
I al juliol, rebaixes.
Fama Living, les botigues de sofàs que conquisten el món.
Pots reformar o pots fer el teu projecte amb Fontgas. Fontgas. 35 anys de servei distribuint materials per a instal·lacions, reformes, climatització, sanitaris i molt més per a casa teva o per al teu negoci. Vine a les nostres 6 botigues Fontgas de Terrassa, Sabadell, Barcelona i ara també a Granollers i Sant Celoni. Visita'ns a fontgas.com i a les xarxes. Fontgas.
Por fin, ya puedes pujar por la casa, el local o la nave que buscas a un precio mínimo. Aprovechalo al máximo. Solo tienes que entrar en altamirainmuebles.com del 4 al 16 de julio y pujar por lo que quieres. Disfruta al máximo los precios mínimos solo en altamirainmuebles.com o en el 919-100-292.
M'emportaré unes ulleres de prop, unes de lluny, unes de sol, les de passeig, les de fer un gelat, les de xiringuito, les de viatge.
Amb les rebaixes d'Òptiques Mas Vision tindràs ulleres per cada moment de l'estiu. Aprofita fins a un descompte del 50% en ulleres de vista i de sol i, a més, un cupó acumulable de fins a 50 euros per ulleres graduades que pots baixar a masvision.es.
Actualització constant a RAC1.cat, el portal de notícies de RAC1.
El món a RAC1.
Despertant aquest dimecres 12 de juliol, de nou centrats a la campanya electoral de les eleccions espanyoles, la ressaca del cara a cara entre Pedro Sánchez i Alberto Núñez Feijóo i la influència també a les enquestes que es comença a veure aquest matí, que marcaran el 6è dia d'aquesta campanya.
Diari de campanya. Dia 6.
Aquest matí tota la premsa espanyola fa sondejos, els coneguts com a trackings diaris, per saber l'evolució de les perspectives de vot, i la majoria apunten que aquest cara a cara de dilluns a la nit torna a allunyar una mica el PSOE del PP, que és qui ha encapçalat totes les travesses per guanyar aquestes eleccions. Qui posa més dades i més exactes és l'Espanyol. Aquest digital assegura que un 5% dels possibles votants de Pedro Sánchez i un 9% dels de Vox, de Santiago Abascal, tenen la intenció de votar a Feijó després del debat electoral, després d'haver sentit el líder popular. Com a resultat, els sondejos d'avui, de mitjana, els socialistes perden un parell d'escons, una intenció de vot, i els populars guanyen més o menys el mateix. Pel que fa a la resta, no hi ha variacions, llevat d'una petita pujada de Sumar. Aquestes són les tendències sobre els resultats concrets. Cada enquesta en vaticina uns de molt diferents, amb molta diferència entre qui quedarà primer i qui quedarà segon, Agustí.
Sí, el País apunta que la victòria del PP serà més moderada, 127 escons pels populars i 113 pels socialistes, per tant, una diferència de 14 diputats. Per contra, El Mundo situa aquesta diferència en uns 35 escons a favor del PP, i l'ABC encara va més enllà i apunta que l'avantatge pels populars seria de fins a 44 cadires, amb Feijó aconseguint-ne 153 i Sánchez 109. Sobre la suma de blocs, l'estudi del País manté opcions de mantenir la Moncloa a mans del PSOE en cas d'aconseguir el suport dels partits bascos i catalans, mentre que els del Mundo i l'ABC insisteixen en una majoria absoluta del PP amb Vox, amb un marge d'entre 2 i 10 escons per sobre dels 176 que marquen la governabilitat.
De dubte se'n sortirem la nit del 23 de juliol. En tot cas, amb aquestes últimes enquestes, el que reforcen són les percepcions que hi va haver justament ja a les hores posteriors al cara a cara. El PP està exultant després del debat a dos entre Sánchez i Núñez Feijó. Creuen que l'han guanyat àmpliament. El PSOE, en canvi, retreu joc brut als populars en aquell debat. Començant justament pel PP, el debat de dilluns ha marcat un punt d'inflexió a la campanya del partit. Feijó reivindica com a gran guanyador del debat i carrega contra l'estratègia de la Moncloa per preparar-lo.
¿Para qué, señor Sánchez, tiene usted 800 asesores en la Moncloa? ¿Por qué realmente llevaba usted 4 días dedicados a preparar el debate si total para lo que ha hecho lo preparaba usted en 14 minutos?
Això sí, Feijó recorda als seus que queda molta campanya i que la feina s'ha de rematar a les urnes. Ahir el PP va treure pit justament del debat i de com va anar a Ciudad Real i a Cádiz. En canvi, el PSOE no es declara guanyador. Pedro Sánchez, de fet, el que fa és retreure a Feijó que basés tot el cara a cara en mentides i que recorregués una vegada més a ETA, desapareguda ja fa anys i panys, de manera constant.
¿Enfrente qué tuvimos? Bueno, pues tuvimos a un señor Feijó que ante la absoluta ausencia de proyecto político y de programa, pues lo que hizo fue, bueno, pues plantear una montaña de mentiras.
Els socialistes admeten que hi haurà d'haver alguns canvis a la campanya després del debat. El que volen és que Sánchez reaparegui com més aviat millor en aquesta campanya. Recordem que el candidat dels socialistes és a Lituània per les reunions de l'Aliança Atlàntica, ell com a cap de govern espanyol. Per la seva banda, la resta de partits, comencem per Vox. Santiago Abascal no veu gens clar poder entrar a la Moncloa de bracet del PP després justament de veure aquest cara a cara.
El líder d'extrema dreta assegura que Alberto Núñez Feijóo no és de fiar perquè ha deixat molt clar que facilitarà la investidura de Pedro Sánchez si el PSOE guanya les eleccions. I des de Sumar, Yolanda Díaz critica un cara a cara ple de soroll i convida a veure el debat de la setmana que ve en què hi serà ella, contraposant idees amb Sánchez i Abascal. El PP, recordem, rebutja fer un debat amb els altres tres partits d'abast estatal.
I a Catalunya, Esquerra diu sense embuts que Feijó va guanyar el debat. Gabriel Rufián creu que Sánchez va estar lent, dispers i que hauria d'haver descartat rotundament un acord amb el PP després de les eleccions.
I va dir clarament, si jo gano, me harás presidente, si usted gana, yo estoy dispuesto a hacerle presidente, ¿no? Es una pregunta que el PSOE ha de respondre, perquè el votant del PSOE crec que ha de saber si això és possible o no és possible. Abstenció o Vox, crec que el PSOE ha de respondre.
I la resta de partits catalans lamenten que Sánchez i Feijó parlessin de Catalunya només de resquitllada. La candidata de Junts, Míriam Nogueres, la de la CUP, Mireia Veí, i el del PDeCAT, Roger Montañola, creuen que demostren que no tenen propostes pel país.
Aquesta persecució i aquesta obsessió malaltissa que tenen cap al president Puigdemont i també cap a Catalunya és una més.
El debat va ser un desastre, que no s'entenia res, que era una batalla de galls, que només feien que tallar-se l'un a l'altre, que no hi va haver cap proposta interessant.
Que va perdre Catalunya. Catalunya només va sortir per electoralisme, en el cas del senyor Feijó, per retrocedir l'any 2017.
Tot això pel que fa al diari de campanya. Avui sisè dia, per tant, en falten 11 per les eleccions. I la campanya també l'està marcant una altra polèmica, en aquest cas els familiars de les víctimes d'ETA, que exigeixen al PP i Vox que deixin de fer servir la frase "que et voti Chapote". És una frase ja no només de campanya, fa setmanes que corre, ha fet fortuna a la dreta i l'ultradreta espanyoles per recriminar a Pedro Sánchez la política d'acostament dels presos d'ETA al País Basc i també els acords entre el PSOE i Bildu els darrers anys. Aquesta setmana us explicàvem que Consuelo Ordóñez, germana d'una de les víctimes a qui va matar la terra Chapote, havia tingut una enganxada amb un senador del PP per fer servir aquest lema. Ara en un comunicat, a banda de la família Ordóñez, moltes altres víctimes del terrorisme s'han sumat a demanar que les deixin en pau durant la campanya, que deixin de banalitzar el terrorisme i de fer-lo servir com a arma llancívola durant la campanya.
A banda del col·lectiu de víctimes del terrorisme al País Basc, també ho exigeix la Fundació Fernando Buesa i moltes altres víctimes a títol individual. Totes elles asseguren que és molt dolorós pels familiars escoltar cada dia el nom de Chapote i també comentaris d'aquesta mena, i encara més que partits com el PP i Vox ho facin servir per desprestigiar. A banda, critiquen que dilluns, durant el cara a cara entre Feijóo i Sánchez, el líder dels populars no demanés disculpes ni fes una crida a aturar aquests comentaris.
El PP, però, de moment ja ha deixat clar que no té cap mena d'intenció de deixar de fer servir justament el terrorisme desaparegut ja fa anys, com va desaparèixer ETA, i de fet va reunir a un grup de víctimes, algunes que sí que els donen suport amb aquesta tesi, més properes al Partit Popular. Tot plegat mentre continuen les conseqüències dels acords entre el PP i Vox. Al País Valencià, populars i ultres han ordenat que es retirin de la Biblioteca Municipal de Borriana, ciutat a tocar de Castelló, totes les revistes que tinguin escrites en català. Són, per exemple, Cavall Fort, Enderroc, El Temps o Camacuc. El regidor de Cultura d'aquesta ciutat, Jesús Albiol, de Vox, ja va publicar, temps enrere, que l'Ajuntament del municipi no continuaria promovent el separatisme català amb els diners dels borrianencs, fent referència així, simplement, a disposar a comprar algunes revistes escrites en català.
De fet, dissabte es va presentar personalment per confiscar les revistes, però els tècnics de la biblioteca li van dir que presentés l'ordre per escrit. Li van dir a Albiol, literalment, que no entenien per quin motiu legal s'haurien de retirar unes revistes pagades amb diners públics. Això sí, fons de la revista Cavall Fort han explicat a RAC1 que la subscripció amb l'Ajuntament continua estant en vigor fins al maig del 2024.
Doncs aquest matí, que parlarem d'aquest cas al món a RAC1, farem en temps de tertúlia, ens acompanyarà la directora d'una de les revistes afectades, Cavall Fort, una revista de continguts infantils. No hi té res a veure, per exemple, la política. Serà amb nosaltres Mònica Estruc. I també el regidor de Cultura, l'anterior mandat, que ha denunciat l'acció del nou govern. Fins ara, Borriana governaven els socialistes amb Compromís. Doncs Vicent Granel, regidor de Cultura, de Compromís, al mandat anterior, que també ens acompanyarà aquest matí al programa. Ara són les 6 del matí, 47 minuts. Més coses, l'Audiència Nacional estudia una demanda que els propietaris de la banca privada d'Andorra han interposat contra el Banc d'Espanya. Segons publica el Món.cat, li reclamen més de 141 milions d'euros pel tancament de Banco Madrid, la filial espanyola del Banc Andorra. Fa 8 anys que va haver de tancar. Recordem que aquesta entitat va ser víctima de l'Operació Catalunya, ja que la policia patriòtica, les clavegueres de l'Estat, haurien pressionat els seus dirigents per obtenir informació compromesa dels líders independentistes de si algun d'ells disposava de compte bancari a la BPA.
De fet, la justícia andorrana investiga el cas i va arribar a imputar l'expresident espanyol Mariano Rajoy i dos dels seus ministres, Jorge Fernández Díaz i Cristóbal Montoro. Doncs bé, a la demanda, la BPA considera que el Banc d'Espanya va actuar de manera absolutament irracional quan va tancar Banco Madrid i que va generar pèrdues molt importants als accionistes, assegurant que ho van fer perquè el Departament del Tresor dels Estats Units va emetre una nota desfavorable contra la seva matriu, la banca privada d'Andorra. El cert, però, és que l'organisme ho va fer quan l'entitat complia tots els requisits i, a més, va retirar-la poc després. És per això que els demandants sospiten que ho va fer per pressions de les clavegueres de la policia espanyola que volien que la BPA els donés informació sobre dirigents independentistes.
3 minuts per sobre de 3 quarts de 7, obrim crònica de successos. La Fiscalia demana 5 anys de presó pel pare Gabriel, un monjo de Montserrat que presumptament va abusar d'un menor. També li reclama que tant el religiós com l'abadia compensin econòmicament la víctima.
Per la seva banda, l'acusació popular eleva fins a 6 anys la petició de pena. Segons explica el periòdic, hauria passat l'any 2019. El sacerdot hauria abusat del jove de 17 anys durant dues nits seguides, després d'emborratxar-lo. El presumpte agressor, en canvi, diu que la relació va ser consentida. Tots dos es van conèixer en unes jornades en què diversos menors anaven al monestir a reflexionar. Van desenvolupar una relació més estreta i el pare Gabriel es va convertir en algú de la màxima confiança del jove. Més endavant, el sacerdot el va convidar a passar un cap de setmana a Montserrat i aquí és quan presumptament hauria abusat d'ell.
I encara, en successos, hi afegim que la Guàrdia Civil i el jutjat del Vendrell investiguen la identitat i l'origen del cadàver d'un infant trobat ahir en una platja de Roda de Barà, tarragonès, ho explicàvem al programa. El van trobar a primera hora del matí, com avançava el diari de Tarragona. Alguns testimonis, però, apunten que és possible que ja fes més de 24 hores que fos a la sorra de la platja. Detalls des de Tarragona. Sílvia Verdis, bon dia.
Bon dia. El company està en declaracions al periòdico de Catalunya. Va assegurar ahir, en conèixer la troballa, que dilluns ja va veure un fardell de roba i sorra prop d'on prenia el sol. Res li va fer sospitar que podia ser un cos humà i no va avisar la policia. De fet, en veure'l, l'operari de la neteja que el va trobar ahir al matí va pensar que era un ninot fins que s'hi va apropar. Llavors va comprovar que es tractava d'un nadó gitat a la sorra sense cap. L'estat de descomposició apunta que feia dies que estava al mar. L'alcalde de Roda de Berà, Pere Virgili, apuntava ahir al món a RAC1 que podria haver naufragat d'un vaixell de migrants.
Podem fer hipòtesis o suposicions, no?, de si pot ser un cadàver més d'aquest mare mortum que tenim aquí davant de les nostres platges. Podria ser, pel tipus de vestimenta també, portava així com un tipus de boli, una jaqueta, o sigui, no és indumentària de... d'un nen que a la platja s'ha ofegat i no ho és.
L'autòpsia mirarà d'aclarir la causa de la mort. A finals de juny va aparèixer un cos adult sense extremitats en una altra platja tarragonina.
Signa les platges perquè ahir hi va haver una nova mort per ofegament. També va ser el tarragonès. Una dona de 80 anys va morir a la platja llarga de Salou. És l'onzena víctima mortal a les platges del país des del 15 de juny. 10 minuts i les 7, les empreses a Catalunya tenen prou beneficis per a pujar el sou a tots els seus treballadors. És el que diu un informe de l'Organització de Cooperació i Desenvolupament Econòmic, l'OCDE, que avala aquesta millora del salari mínim interprofessional, almenys a l'estat espanyol. Recordem que a hores d'ara se situa als 1.080 euros. Això és perquè han guanyat de nou, han recuperat els beneficis que van perdre durant la pandèmia, Sergi Alemany.
Descomptant l'efecte de la inflació, el salari real dels espanyols ha caigut un 4% hora treballada des de finals del 2019, just abans que esclatés la pandèmia. És el que diu l'OCDE i per això insta el govern espanyol a incrementar com a mínim els ingressos nets de les classes més vulnerables a través del sistema d'impostos, com recomana la Comissió Europea. L'OCDE també fa notar a Espanya que continua amb la taxa d'atur més elevada de la zona euro, fregant el 13% quan la mitjana dels estats membres no arriba al 5%.
I ens desplacem ara a Lituània, avui segon dia de la cimera de l'OTAN, que s'hi fa, recordem-ho, per exemple, amb Pedro Sánchez, el president espanyol, que hi és present. Avui, a més, amb la presència en persona de Volodymyr Zelensky. Ahir els aliats van acordar convidar a Ucraïna, avui en parlaran amb el seu líder, a l'Aliança Atlàntica, però això sí, no d'immediat, sinó quan es donin les condicions i quan ho considerin oportú. Una resposta que no va convèncer gens a Zelensky, que demana als líders de l'OTAN un full de ruta una mica més clar. Anem cap a Vilnius, amb els detalls d'enviat especial de RAC1. Cristóbal, bon dia.
Bon dia. L'OTAN va fer una picada d'ullet a Ucraïna i va incloure la paraula invitació en les conclusions finals del primer dia de la cimera. Ara bé, poc més que això. L'únic full de ruta clar que en surt és que es convidarà Kyiv a ser membre de l'Aliança quan els aliats ho considerin i es donin les condicions. I la primera ha de ser que acabi la guerra perquè tot aliat ha de contribuir a la seguretat de l'OTAN i ara mateix Ucraïna no pot fer-ho. Tot i així, l'Aliança ho considera un pas històric. Ho va explicar el seu secretari general, Jens Stoltenberg.
Les forces ucraïneses han demostrat coratge, habilitat i valentia que han impressionat tot el món, però alhora hi ha una brutal guerra en marxa i és per això que els aliats hem acordat que mentre duri la guerra no és un bon moment perquè Ucraïna sigui un membre de ple dret de l'Aliança. For making
Ukraine a full member of the alliance. Zelensky no va amagar la seva frustració amb la decisió de l'OTAN de descartar ara l'entrada de l'aliança i de no tenir cap perspectiva de futur. El president ucraïnès es va donar ahir la tarda un bany de masses al centre de Vilnius i avui s'unirà amb la resta de líders a la cimera de l'aliança.
Set i les set, tot seguit als esports.
Ni jornada de reflexió, ni debats, ni indecisos. Hi ha eleccions amb les quals sempre guanyes. Amb Mi Movistar tria un Samsung Galaxy S23 5G des de 8 euros al mes i celebra l'arribada del 5G Plus de Movistar. Vine a buscar a la teva botiga i comença a gaudir de la millor xarxa 5G, siguis on siguis. Movistar, la teva vida millor.
Som així. A casa nostra triem l'energia que ens ajuda a fer tot el que volem. Per això tenim Bon Preu Esclat Energia, que ens ofereix els millors preus. I a més, ens dona totes les facilitats per instal·lar plaques fotovoltaiques que ens compensen el 100% de la nostra producció. Informa-te'n a bonpreuesclat.cat/energia i Festa de l'Energia de Catalunya.
Estàs nerviós, irritable o desanimat? Calma, pren Ansiomet. Ansiomet amb triptòfan, llúpol i vitamines del grup B contribueix al funcionament normal del sistema nerviós. Ansiomet. Consulta el teu farmacèutic o dietista.
Bon dia. En el sorteig de l'Eurojackpot d'ahir, la combinació guanyadora va ser
11, 15, 17, 24 i 46. I els sols, el 2 i l'11.
Recorda que ara amb l'Eurojackpot de l'11, tots els dimarts i divendres hi ha pots milionaris. Gaudeix del dia. I ja ho saps, a tots els que jugueu a l'11, ben jugat.
El món a RAC 1.
5 minuts i les 7 del matí. És temps pels esports amb l'Albert Pedrol i comencem parlant de Joan Laporta, que assegura que el Barça té més bon equip que el Real Madrid i que amb alguns reforços serà candidat a guanyar la Champions. És la percepció del president blaugrana, en parla a diverses entrevistes a Mundo Deportivo, l'Esport i l'Esportiu, on també ha contradit Leo Messi. Anem a pams, però comencem parlant per l'optimisme de Laporta de cara a la temporada vinent, Albert.
Sí, perquè el president blaugrana ha deixat clar que Xavi Hernández té la millor plantilla de la Lliga, superant a la que Carlo Ancelotti té el Real Madrid.
No me fijo en el rival porque entiendo que tenemos un equipo muy competitivo y tenemos mejor equipo en estos momentos. E individualmente también, pues con cierta diferencia y mejores individualidades que nuestros rivales.
Ah, això sí, Laporta admet que encara li queden tres posicions per reforçar, un lateral dret i dos migcampistes. Diu que si un d'aquests fos Oriol Romeu, el Girona no s'hauria d'empipar i que si aconsegueix aquests tres reforços, el Barça serà candidat a guanyar la Champions.
Yo creo que ya tenemos equipo para ello, pero pienso que si lo reforzamos un poco más, podemos ser de esos, ese grupo de equipos que son candidatos a ganar la Champions.
El que ja està tancat és la incorporació del brasiler Vitor Roque, que es farà oficial molt aviat. Tot i això, Laporta avisa que no podrà jugar com a mínim fins al proper mes de gener per culpa de la situació amb el fair play financer.
Més enllà d'això, Laporta li ha tornat a picar la cresta a Leo Messi.
Sí, perquè ha assegurat que amb l'argentí estava tot pactat, encara que ell digui que no, i que va ser el jugador qui es va desdir a última hora perquè no volia suportar més pressió.
Estava tot el contrato previsto, estava tot acordado. Y nos encontramos que el padre me dijo que, mira, Leo ha pasado unas temporadas muy duras en París, ha estado muy presionado y nos hemos decidido por Inter de Miami porque pensamos que ahí estaremos menos, tendrá menos presión, podrá centrarse en la selección.
Ah, tot això, Messi va dir ahir en una televisió argentina que no es penedia d'haver descartat el Barça per anar als Estats Units.
Si bien al principio la idea era otra, estamos felices de la decisión que tomamos y creo que fue un paso importante, pero al mismo tiempo consciente de lo que significaba, de lo que hacía y estamos felices.
Per cert, Messi va arribar ahir mateix a la ciutat nord-americana, a Miami, i diumenge el presentaran com a nou futbolista de l'equip propietat de David Beckham.
Més coses, a la justícia ha acusat Carlo Ancelotti d'haver defraudat 400.000 euros dels seus drets d'imatge.
Ho publica El Mundo, que ha tingut accés a les conclusions d'una investigació del jutjat d'instrucció número 35 de Madrid. L'entrenador del Madrid va ocultar els seus ingressos per publicitat quan va començar la seva primera etapa al Bernabéu el 2014. Pel que llegim, el judici se celebrarà pròximament i es tancarà amb l'Italia acceptant una pena de presó que no impliqui el seu compliment perquè pagarà la quota defraudada i la sanció corresponent. Més coses, a Montilivi el Girona ha renovat Borja García fins al 2024. En tennis, Novak Djokovic ja és a les semifinals de Wimbledon després d'eliminar el rus Andrei Rublev. Avui buscarà la classificació el murcià Carlos Alcaraz a partir de les 4 de la tarda i el Tour de França el basc Pello Bilbao es va endur la desena etapa de la cursa, tot i que no hi va haver canvis a la general. El danès Vingegaard li continua traient 17 segons al segon classificat, l'eslovè Tadej Pogacar.
Són dos els minuts que ens manquen per les 7. És temps de la recomanació de la Gemma Herrero.
Hoy cumple 86 años Bill Cosby, que lo felicite su tía. Y lo hace en libertad a pesar de haber drogado y violado a al menos 60 mujeres a lo largo de 5 décadas. Es uno de los mayores depredadores sexuales de la historia de Estados Unidos. Y la miniserie documental Tenemos que hablar de Cosby indaga en su historia para que podamos entender claramente ¿cómo es posible que algo así haya sucedido? El cómico brillante, el padre de América, el filántropo, uno de los pilares de la cultura afroamericana, era al mismo tiempo un manipulador, un narcisista, un violador que se movió como pez en el agua en la industria del entretenimiento. Con entrevistas a algunas de sus víctimas, activistas, abogados, psiquiatras y artistas que le conocieron, el director Kamau Bell compone un mural en el que queda retratada también la cultura de la violación. Es imprescindible. Son 4 capítulos y está en Movistar Plus.
Gràcies, Gemma. I ara el diàling. Per arribar a les 7 en punt, Ramon Bartolí, bon dia.
Hola, Nil, bon dia. Escoltem Toni Clapés amb nous problemes per donar pas a un dels butlletins informatius d'aquesta casa.
Hem d'anar a saludar els companys dels serveis informatius. Saludem, suposo que deu haver el Joan Torres, perquè abans no trobi el Dona Pas. Joan, bona tarda.
No, sóc la Lídia García.
Vaja, un dia que em tiro a la piscina i no...
Quan vas deixar de creure que tot és possible? El nou Hyundai Kona arriba amb la seva innovadora tecnologia i el seu sorprenent disseny per demostrar-te que res no és impossible. Supera els teus límits amb el nou Hyundai Kona.
Hyundai, l'única marca amb 5 tecnologies elèctriques.